Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, oients de la veu de Navàs. Un diumenge més ens retrobem per parlar de ciència a l'abast de tothom i volem que sigui així, que sigui a l'abast de tothom. Avui us proposem un tema que ens afecta, que no ens deixi indiferents i que l'hem titulat Aigua per tothom, perquè encara que no ho sembli, paradoxalment no tothom té aigua. Ens referirem a l'aigua en el planeta en general, l'aigua que tenim al nostre país, a Catalunya, ara que s'ofereix molts canvis amb el plantejament que hi ha per portar aigua de l'Ebre o del Roine, com se n'ha parlat últimament, i també donarem una ullada a l'aigua a casa nostra, a Navàs. Quanta n'hi ha d'aigua al planeta? El planeta Terra disposa de 1.400 milions de quilòmetres cúbics d'aigua, aquesta xifra aparentment no ens diu res, és molt grossa. Està molt mal repartida aquesta aigua. Realment el 3% només d'aquesta aigua és dolça, és aigua que podem aprofitar els humans, i d'aquest 3% encara només l'1% del 3% és aigua que podem fer servir, podríem dir, a casa, que és accessible per nosaltres. Conclusió, de tanta aigua que hi ha al planeta, només 420.000 quilòmetres cúbics són els que pot aprofitar l'home, que la pot tractar, potabilitzar i fer-la servir. Dit d'una altra manera, si agafem una garrafa de 100 litres d'aigua, l'home tan solament té accés a la que conté una petita culleradeta de cafè. De 100 litres d'aigua que hi ha al planeta, només en podem fer servir, només ens és útil per nosaltres, una culleradeta de cafè. Tot i aquesta petita quantitat d'aigua, s'estima que en conjunt n'hi ha per viure 20.000 milions de persones. Ja sabeu que ara som 6.000 milions de persones, per tant es podria multiplicar per 3 l'aigua del planeta i si estigués ben repartida, aquí està la qüestió, si estigués ben repartida n'hi hauria per 20.000 milions de persones. L'home no pot viure sense aigua, és un dels elements més bàsics. I cada dia necessitem, com a mínim, uns 20 litres. 3 o 4 litres són indispensables per coure el menjar i per beure, per no deshidratar-se, per la neteja personal i de la casa. No obstant, aquests 20 litres es queden curts en els països avançats. Un americà de Califòrnia utilitza cada dia uns 300-400 litres per cada persona. Un europeu en consumeix molta menys, uns 150 litres cada dia. Però una persona que estigui a la Índia o que estigui al Sudan, aquests que tenen molt poca aigua, han de viure amb poc més de 22 litres cada dia. Si hem dit que 20 era un mínim biològic per no fer pudor, per ser higiènic i per fer coure el menjar, aquests han de passar amb 22 litres, portant una escassetat d'aigua molt important. Fixeu-vos, això representa que una persona, un americà de Califòrnia, utilitza 25 vegades més d'aigua que un de l'Àfrica. A Catalunya, el consum d'aigua domèstic, podríem dir a casa, es xifra amb uns 250 litres per cada persona i per cada dia, uns 250. I a Navàs, després ja ens hi referiré en més detall, en consumim 150 litres per cada un de nosaltres i cada dia. El consum d'aigua, majoritàriament, en general, va a l'agricultura. L'agricultura, el camp, el rec, és allà on utilitzem més aigua, pràcticament el 70%. A Catalunya, que hi ha poca agricultura, representa un 50% i a Navàs encara molt menys pel regar. Però el conjunt d'Europa, pràcticament, d'allà on estem immersos, la Comunitat Europea ve a representar un 70% la que empleia l'agricultura. A Manresa, el 68% ja d'aigua es dedica al regadiu. Per tant, ja està pràcticament al promig del nivell europeu. O sigui, l'aigua que arriba al Parc de l'Agulla a través de la séquia, un 68% es destina a regar i el 32% que queda va a casa, ús domèstic, industrial i comercial. Un exemple proper pot aclarir aquest alt dispendi d'aigua amb l'agricultura o amb el rec. A Catalunya tenim el costum de plantar gespa, però aquesta no és una vegetació gens autòctona d'aquí, no és l'herba d'aquí, s'ha imposat i ens costa molt cara. Cada metre quadrat de gespa, ara que ve l'estiu, consumeix uns 800 litres d'aigua cada any. I aquí al Bages, aquí a casa nostra, en vez de 800 litres d'aigua, només en plouen uns 600. Conclusió, per cada metre quadrat de gespa que plantem hi ha un dèficit d'aigua d'uns 200 litres. Si això fos als Pirineus no seria així, perquè allà sí que plou uns 1.200 litres cada metre quadrat, però aquí tan solament la meitat, uns 600. Què hauríem de fer perquè aquesta aigua de l'agricultura no se'n gastés tant, aquest 70% mundial o aquest 50% aquí a les nostres comarques? Doncs dues coses, fer un rec, una manera de regar més eficient, i a la vegada reutilitzar aigües depurades com molts països ja han fet. Un rec més eficient passaria per, exemples hem tingut o hem vist a vegades a la televisió, a Israel o d'altres països que han fet d'un lloc molt àrid, molt sec, han fet pràcticament un oasi. Es tracta primer de seleccionar el tipus de cultiu que hi ha d'haver, més adient per aquella zona, i segon, no regar amb el tipus solc que fem ara, el tipus d'embassament, de canals, de testa, que es perd molta aigua, ni tampoc per aspersió, que s'evapora, amb l'escalor de l'estiu s'evapora moltíssima aigua, sinó implantar els sistemes de goteig més eficaços. L'altre sistema seria reutilitzar les aigües depurades. La majoria de les aigües domèstiques, una vegada depurades, la depuradora, s'envien al riu. Molta d'aquesta aigua, millorada de qualitat tal com està, es podria canalitzar i portar a rec agrícola, o regar parcs, o jardins, o zones verdes, o residències. A la indústria es podria utilitzar com a aigua de refrigeració o bé per calderes, totalment útil, com a boques d'incendi, a la recàrrega d'aqüífers o bé per aigua subterrània. També es podria retornar amb estanys, amb llacs, amb zones humides i fins i tot es podria utilitzar per fabricar neu artificial. Per tant, té moltes utilitzacions. Ens la veu de Navàs, continuem estant aquí amb el programa Ciència a l'abast de tothom, avui parlant d'aigua, tenim aigua per tothom. Hem iniciat parlant l'aigua que hi ha en conjunt al planeta, fent una estimació dels cabals aproximats. Ara referim-nos al nostre país, a Catalunya. Catalunya, amb el tema d'aigua, té tres grans xetes, tres grans fonts. Perdó. Una d'elles és la Conca de l'Ebre, ara últimament molt debatut amb el tema del Pla Hidrològic Nacional, el Delta de l'Ebre, que se n'ha parlat tant. Aquesta Conca de l'Ebre passen per l'Ebre, pel riu, uns 550 metres cúbics per segon d'aigua. És moltíssima aigua. L'altra gran xeta, l'altra gran font de Catalunya són els Pirineus. Els Pirineus, on entre ells hi ha el Llobregat, o hi ha el Cardener, o hi ha el Ter, representa uns 60 metres cúbics per segon, pràcticament unes 10 vegades menys, més petit que la Conca de l'Ebre. I l'aigua subterrània a Catalunya, que hi donem poca importància, ve a representar més d'un 20% de l'aigua que utilitzem. Aquí no coneixem pous per fer aigua subterrània o molt pocs, però hi ha extensions de terreny que sí, i sobretot a la resta d'Espanya s'utilitza moltíssim. A Catalunya l'aigua subterrània ve a representar uns 120 metres cúbics per segon. És pràcticament un 22% de tota l'aigua que utilitzem. Conclusió. Hi ha una disponibilitat d'aigua, uns recursos, de 730 metres cúbics per segon d'aigua a Catalunya. A l'hora de la veritat, d'aquests 730, n'utilitzem poc més de 90. No arribem a 100 metres cúbics per segon per abastir els 6 milions de persones que som. Això mateix és comparable, per exemple, a la nostra conca, els Pirineus. El Llobregat té un promig de cabal d'uns 17 metres cúbics per segon d'aigua i només n'aprofitem 3 o 4 metres cúbics per segon. Què és aquest pla debatut, aquest pla tan polèmic, el Pla Hidrològic Nacional, i que últimament s'ha aprovat pel Parlament Espanyol i que sembla que perjudica molt el delta de l'Ebre? Doncs aguiteu, aquest Pla Hidrològic Nacional pretén distribuir l'aigua des de les conques que en sobra, com és lògic, a les deficitàries de tot el territori, de tota Espanya. A nosaltres ens afecta l'aigua que es trasbassa des de l'Ebre. Es contempla que l'Ebre, en aquest Pla Hidrològic Nacional, ha de ser la gran aixeta de Catalunya. Hem dit que l'Ebre té un cabal de 550 metres cúbics per segon d'aigua i se'n volen traspassar 33,3 metres cúbics per segon. D'aquests 33,3 metres cúbics per segon que es desbassaria de l'Ebre, 6 metres cúbics per segon anirien a les conques interiors de Catalunya. Per tant, serien les que ens afectarien a nosaltres, o més ben dit, a l'àrea de Barcelona. Sembla que aquests 6 metres cúbics per segon que vindrien de l'Ebre seria aigua suficient pels pròxims 15 a 20 anys. Aquesta aigua es captaria a Tortosa i amb una canal, amb una canalització, amb una tuberia paral·lel a la costa, arribaria fins a Reus. D'aquí, amb una canonada, continuaria anant fins a Vilafranca del Penedès i allà es continuaria empalmant amb l'abastament que ja hi ha per distribuir-la sobretot a tota l'àrea de Barcelona, com dic. En total es construiria, amb aquesta nova canonada des de l'Ebre, uns 180 quilòmetres de tuberia. Les Terres de l'Ebre refusen aquest pla de trasbassament d'aquests 33,3 metres cúbics per segon, argumentant que suposaria un greu problema, un greu desequilibri mitjambiental, en especial al delta de l'Ebre. Aquest riu arriba a la part final del delta, encaixat entre muntanyes, regulat per uns embassaments que hi ha més amunt, el de Mequinensa i el de Ribarroja, concretament, que tenen doncs, centrals hidroelèctriques. També hi ha una part d'aigua que el que fa és diluir la contaminació del complex industrial de Flix. També aquesta aigua de l'Ebre s'aprofita per refrigerar la central nuclear d'Ascó i assegurar doncs, que tingui aigua tota la gent que rega els regants, l'agricultura, l'arròs, del final de l'Ebre. Tres són els principals problemes que portaria el reduir molt l'aigua de l'Ebre. Una, que perillaria entrar al mar, l'aigua del mar, cap a l'Ebre. Fixeu-vos, si al final del riu, en el delta, hi baixa poca aigua, perquè n'hem extret massa, una espècie de cunya salina, de cunya d'aigua de mar, entraria per la part baixa del riu i el que faria és perjudicar tota la zona final del delta de l'Ebre. Segon terme, els embassaments que hi han ha portat ja un problema, que és que no baixin doncs, sediments cap al delta també. Els sediments, aquesta aigua de color xocolata, terbolosa, amb molta terra, és beneficiosa. Convé que cada any s'hi porti perquè es fa una renovació de l'ecosistema, que podríem dir-ne. Això ja s'està espatllant i, d'alguna manera, els embassaments aquests fan que el riu s'enfonsi uns mil·límetres cada any. I tercer greu problema seria la pesca. La quantitat de pesca del delta de l'Ebre quedaria d'alguna manera malmesa perquè si baixa menys aigua pel riu, si aquesta salinitza i si no renova molt periòdicament, tota la piscifactoria que hi ha allà, el que se'n diu maricultura, perquè no és una piscina per tenir peixos de granja, sinó que és directament al mar, els musclos, les ostres, doncs es veurien seriosament perjudicats. També el turisme, segurament, eh? I no diguem els arrossars, que necessiten una gran quantitat d'aigua i aquesta no ha de ser de cap manera senalitzada. Alguns diuen que pel riu Ebre haurien de baixar al final cap al mar, que sembla aigua perduda, però no ho és, 320 metres cúbics per segon d'aigua. I ara, amb el pla hidrològic aquest nou, realment es redueix, s'escasseja a 160, exactament a la meitat. I d'aquí doncs, venen que hi hagi el temor amb que no pugui haver-hi problemes doncs, del delta. Tenim a sobre la taula un altre tema. Últimament s'ha parlat molt també de si el Roine, aquest riu francès, podria ser una opció de futur per portar aigua aquí a casa nostra, a Catalunya. Fixeu-vos, el Roine, anem a veure una mica en què consisteix aquest riu, és realment el riu més llarg de França. Neix allà als Alps de Suïssa, realment neix a 1.800 metres d'altura, quasi bé, i va fins al Mediterrani, a prop de Marsella. És un immens riu, el Roine, un immens riu. Té un recorregut de 812 quilòmetres. Fixeu-vos, el Llobregat només en té 155. té una conca, abasta una conca de 90.000 quilòmetres quadrats. El Llobregat ho fa de 5.000 quilòmetres quadrats. És una mica per veure la magnitud. O bé el cabal que porta. El cabal del Roine, si ja dèiem que l'Ebre era molt gran, amb 550 metres cúbics per segon d'aigua, el Roine en porta 1.750 metres cúbics per segon. I el Llobregat, doncs, 10-15 metres cúbics per segon. Aquest riu Roine passa als Alps suïssos, va cap al llac, un bonic llac suïssa que és el llac Léman, passa per Ginebra i llavors entra cap a França per Lió, Valens, Avinyó i finalment forma un delta, aquí el delta del Vallcaire que en diuen, i al mig hi ha una espècie d'illa, la illa de Camarga, on el riu passa per a banda i banda. És tan important aquest Roine que dona lloc a la regió Roine-Alps, que té la seva capital a Lió. La Generalitat de Catalunya i Aigües de França, una societat d'aigües que es diu Bas-Rhône en Languedoc, doncs han fet un estudi per veure si el riu Roine seria un bon sistema de portar aigua cap a casa nostra, cap a Espanya o cap a Catalunya. De moment es diu que garantiria o que hi hagués un subministrament fiable d'aigua sempre. Per què? Si no plou als Pirineus, perilla molt que plogui als Alps, o almenys que en els dos no en el mateix temps hi hagi una secada doncs respectable. També el futur canvi climàtic, doncs de sequeres que es poden presentar més acusades, segurament que no afectarà de la mateixa manera els dos indrets, o sigui, els Alps i els Pirineus. En aquest sentit, és favorable. S'ha dit el problema de la contaminació radioactiva, ja que entorn del riu Roine hi ha diverses centrals nuclears. Hem de dir que, de moment, la radioactivitat que porta el Roine és més baixa que la que porta el riu Llobregat, perquè el riu Llobregat, degut a les mines de potassa, hi ha el cloropotàssic, que té uns isòtops radioactius, els del potassi, que donen també una lleugera radioactivitat a la seva aigua, a més de salinització, que està només acusada que la que porta, en condicions normals, el Roine. Això no vol dir que, en cas d'un accident, doncs s'hauria de tancar el que en diem aquesta xeta, perquè realment hi ha centrals nuclears al seu entorn i això sí que podrien crear un greu problema. Conclusió, si de l'Ebre es pensa fer un trasbassament d'uns 6 metres cúbics per segon, del Roine se'n podrien fer 15 metres cúbics per segon. Per tant, si amb l'Ebre assegurem aigua pels pròxims 15-20 anys, amb el Roine ja veiem que amb 15 metres cúbics per segon això seria encara molt més llarg. L'Ebre entraria, o realment porta l'aigua fins a Brera, mentre que el Roine ho faria fins a Cardedeu, una planta que hi ha allà on hi ha el Ter ara. La canonada de l'Ebre seria uns 180 quilòmetres i la del Roine més, uns 315 quilòmetres amb alguns túnels i la despesa doncs, sembla que també seria més gran. La principal oposició diuen que és que l'aigua sortiria molt més cara, l'han avaluada, la de l'Ebre, amb unes 52 pessetes al metre cúbic d'aigua que portin a Catalunya, 52 pessetes metre cúbic, mentre que el Roine, els pitjors dels casos, diu que sortiria 100, això seria quasi bé el doble. No obstant, aquesta companyia francesa que té la concessió del Roine diu que no passaria de 56, per tant, pràcticament, els preus serien equitatius. L'altra objecció que s'hi va posant és que també el Roine passaria o afectaria alguns espais d'interès natural, com l'estany de Sils, l'arribar, diguem, a la Catalunya Nord, o la ria de Santa Coloma, o Arbúcies, o les serres del Mont Negre al Corredor.
Thank you.
Continuem el programa Ciència a l'abast de tothom, avui parlant del tema de l'aigua, un tema transcendental, un tema problemàtic a la majoria dels països, l'aigua mal distribuïda, l'aigua una necessitat de primer ordre, i hem fet un repàs a com estava en general en el planeta Terra, com estava Catalunya amb els trasbassaments previstos de futur de l'Ebre o del Roine, i ara anem a parlar doncs de casa nostra, com tenim l'aigua en abast. Aquí, a Navàs, l'aigua, des que es capta el riu Llobregat, fins amb uns pous a l'entorn del riu Llobregat, com explicarem ara, fins que la tenim a l'aixeta i, posteriorment, que es depura, segueix doncs, tot un llarg recorregut. Es capta amb uns pous que hi ha propis i uns altres que són a Can Forcada, en total 4, i hauríem de dir que aquesta aigua que es capta no és una aigua superficial del riu Llobregat, com és, a vegades es pensa, sinó que prové de l'aqüífer del riu, del propi aqüífer del riu. O sigui, és l'aigua que s'ha filtrat del propi riu Llobregat. És, per tant, una aigua profunda que ha passat per capes d'àrids i de sorres i, per tant, quan es bombeja, és una aigua doncs, ja, que ha tingut pràcticament un tractament natural molt important. Es puja després aquesta aigua a la planta que es diu potabilitzadora, on se li fa un tractament, un senzill tractament de potabilització, se li afegeix clor per fer-la higiènica i llavors ja es passa a dipòsits de distribució i a la xarxa per subministrar-la als consumidors de Navàs. Però aquesta aigua no solament es subministra a Navàs, sinó que va a molts altres pobles, municipis de l'entorn. Des del dipòsit nou, aquí situat a sobre Navàs, de 2.000 metres cúbics, l'aigua es condueix cap al Mujal. Allà abasteix el municipi del Mujal, es bombeja fins a les esglésies i passa cap a Sant Cugat del Racó. Un altre bombament des de la Rovira obliga aquesta mateixa aigua a superar, diguem, la cota més alta que hi ha del dipòsit del Castell i es distribueix als nuclis de Castelladral, la Vall d'Hortons i Vall de Peres. Hi ha també un altre pou, a més d'aquests que hem dit aquí al Llobregat, a prop del Cardener, a la banda del Cardener, que bombeja l'aigua i la porta en un dipòsit de 600 metres cúbics i la subministra com a aigua potable a Palà de Torroella, a Vallbona i a Can Flautes. D'aquesta manera, tots els nuclis dels extrems del municipi de Navàs resten servits per aigua potable en aquest recorregut llarg amb unes canonades doncs, que fa un parell d'anys que estan culminades. A Navàs té uns 2.200 abonats en l'aigua, en el consum d'aigua potable. Això ve a representar que cada dia es consumeixen 850 metres cúbics d'aigua. Si ho féssim a pes, serien 850 tones d'aigua la que es consumeix diàriament a Navàs. Això ve a suposar 150 litres per habitant i dia. Per tant, una família de 4 persones, aproximadament, el promig és que al cap del dia hagi gastat, hagi fet servir, hagi utilitzat uns 600 litres d'aigua. Aquesta aigua va bàsicament a consum domèstic. Dèiem al començament que l'agricultura s'emporta molta aigua, el regadiu, les plantacions d'horta, però això en el nostre poble no és així i pràcticament el 75% de l'aigua va per ús domèstic. I la resta, el 25% que queda, doncs és la que distribueix la indústria en els serveis i l'agricultura, granges, ramaderia, etc. L'aigua, una vegada utilitzada, una vegada feta servir, arribada a l'aixeta i l'hem utilitzat, s'ha de depurar. A Navàs disposem d'una depuradora des del febrer de l'any 98. Per tant, porta uns 3 anys, vaja. L'aigua bruta, abocada al clavegram de casa nostra, arriba a la depuradora a través d'uns col·lectors. Un ve des de la zona de la Bona Vista, del final de Pau d'Uarri, passa pels camps de l'Alzineta, va cap al barri de Can Rata, cap a la depuradora. L'altre col·lector ve de la zona industrial, pel camp de futbol, pel barri de Cal Miquel, pel passeig de Ramon Vall, creua la carretera i passa pel, i va cap al barri de Can Nosa, on s'uneix amb el col·lector d'abans per arribar tots dos conjuntament a la depuradora. La planta, com se sap, està situada aigües avall en el terme de Balsareny, a la marge dreta del riu Llobregat, on parlem, ho diem com a Cal Lledó. El sistema de tractament de depuració d'aquesta aigua residual, que es fa des del febrer del 98, és del tipus que en diem biològic, o sigui que bàsicament consisteix en un sistema molt natural. Hi ha una aireació, una aportació d'aire mitjançant uns bufadors, unes canonades, diguem, d'aire, que fan que hi hagi una digestió pels microorganismes que porta l'aigua, o sigui, els mateixos bacteris, els mateixos microorganismes que ja té l'aigua, doncs la van autodepurant. Què vol dir això? Doncs que degraden, que destrueixen les molècules orgàniques de la brutícia, de l'aigua residual, i les van trencant en molècules més petites fins a arribar a donar, doncs, pràcticament compostos que no tenen cap problema pel medi ambient o per tornar a abocar l'aigua, pràcticament torna a ser no potable, però sí una aigua molt, molt tractada. Això vol dir que produeix també uns fangs, uns llots, que en diuen. Aquests fangs, una vegada secats, es porten a la depuradora de Manresa, van amb una planta de compostatge, doncs, per fer-ne adob. I així ens tanquem una mica el cicle. Aquesta depuradora d'aigües residuals d'aquí de Navàs tracta cada dia uns 1.000 metres cúbics d'aigua i produeix 1,5, un metre i mig metre cúbic de fangs, d'aquests fangs que dèiem que s'han de portar a la planta de compostatge, perquè allà, en un procés d'un cert temps, doncs acabaran tenint un adob, una terra de jardí, podríem dir-ne. En termes generals, a més del que hem explicat per Navàs, podem dir que Catalunya és capdavantera a nivell d'Europa en el tema de sanejar les seves aigües residuals. Si fa uns 15 anys que ho teníem molt malament, que les aigües anaven directament, tots ho coneixem, al mar, en els rius, i per tant hi havia un vessament d'aigües negres, que en dèiem, això en el moment actual doncs ja no és així. A Catalunya hi ha unes 225 depuradores en servei, i fins l'any 2005 s'està projectat depurar també les aigües dels municipis que tenen menys de 2.000 habitants. Ara només era dels de més de 2.000 habitants, doncs en 4 o 5 anys es vol depurar també els municipis de menys de 2.000 habitants. Actualment, com a curiositat, s'està construint la depuradora més gran d'Europa al final del Llobregat. També, curiosament, doncs, tot Catalunya tenia depuradora i l'àrea de Barcelona, l'àrea del Llobregat, no en tenia. Doncs es fa la depuradora del Baix Llobregat, exactament en el Prat, en el terme municipal del Prat de Llobregat, que tractarà diàriament 420.000 metres cúbics d'aigües residuals. 420.000 metres cúbics d'aigües residuals, que són moltes aigües residuals. Aquesta macrodepuradora del Llobregat, aquí al Baix Llobregat, sanejarà Santa Coloma de Cervelló, les aigües de Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Sant Just d'Esvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet i una bona part de l'àrea de Barcelona. Tot plegat, això representa una inversió de més de 40.000 milions de pessetes. Perdó. Bé, amics, i res més doncs ja per aquest diumenge. Com que creiem que ja ens anem cap a l'estiu i la programació canviarà, voldria resumir breument els últims programes que hem fet aquest any, en aquest nou invent, en aquesta nova edició de Ciència a la base de tothom. Vam començar a l'octubre parlant de la història dels avenços d'aquest segle i vam donar una pinzellada del que havia passat en el segle que acabava, amb el segle XX i el segle XXI, amb els principals avenços tècnics i científics que ens han ajudat a tots. Més tard vam dedicar un programa a Viure en casa sana, on explicàvem doncs, com ho tenim a casa nostra, des del subsol, des del terra, fins als aparells que hi col·loquem, o les radiacions que hi ha, o els materials que introduïm, quina problemàtica ens poden crear a nosaltres. El tercer programa el vam dedicar a, dèiem, el titulàvem Fem molts residus, i aquí ens vam esplaiar explicant els residus que generem, la gran quantitat de residus que generem doncs, a casa, els domèstics, els que portem a la recollida selectiva, els que fa la indústria, els que fan els hospitals, o els que fa l'agricultura, ramaderia, etc, etc. El quart programa el vam dedicar en el Parc Fluvial, on l'Àngel Miralda, el company Àngel Miralda, doncs ens va explicar aquesta iniciativa, que ja es va donar a terme i es va culminant, de millorar la zona entre Navàs i Berga, de vora el riu Llobregat, amb tota la seva arqueologia que té de fàbriques, de puntarrets, de canals, etc, etc. En un altre programa de Ciència a l'abast de tothom vam parlar de les vaques boges i el genoma humà. Vam donar unes referències en la problemàtica de les vaques a tota Europa, de la gran malaltia, de la terrible malaltia de l'encefalopatia espongiforme bovina, i després ho vam lligar-ho amb el descobriment de pràcticament culminar el desciframent del genoma humà que s'havia fet en aquests moments, amb els 10 milions de gens que crec que tenim cada un de nosaltres. Vam parlar també en aquest programa de radiacions i ens vam introduir a l'alta tensió, les línies i la problemàtica de l'alta tensió, fins al problema del microones o dels mòbils, dient, concluent, que no hi havia estudis que afirmessin que això, aquestes radiacions eren problemàtiques, que els estudis estan encara en una fase embrionària, no es veuen amb prou perspectiva, però que sí que cal tenir una cura, sobretot, a sota les línies d'alta tensió. A l'últim programa passat ens vam referir a la televisió i als ordinadors, els avenços que hi ha hagut en aquests dos camps de la pantalla, on el Josep Majoral i el Marc Sabata doncs, ens van ajudar, cada un en el seu camp, a parlar d'això, dels xips, de les noves pantalles, de la potència que tenen aquestes màquines avui dia, de la capacitat de càlcul, del que poden processar, i una mica cap allà on va la televisió del futur i els ordinadors. I avui, el programa d'avui, aquest últim d'aquesta temporada, ens hem referit en aquest element tan essencial i tan bàsic com és l'aigua, l'aigua a l'abast de tothom. Espero que el repàs que hem fet us hagi agradat. En una altra futura ocasió, doncs, possiblement ens retrobarem si aquests temes de ciència posades a nivell i a l'abast de tothom doncs, són del vostre grat. Jo ho he intentat, ens ha ajudat molt sincerament i amb una gran dedicació al Pep Capdevila, a qui també li agraeixo la dedicació. Gràcies i bon dia.